enfin, ce garçon, qu'est-ce que tu trouves en lui?
Je l'aime. Est-ce qu'on sait pourquoi on aime? Il me dit viens, je viens. Fais ça, je le fais. Je le suivrai jusqu'au bout du monde.
Pauvre petite.
Et toi, Marie, tu es encore plus belle. Plus jolie et plus belle à la fois. Tu te souviens de ce que je t'ai promis il y a beaucoup d'années sur ce banc? Que je n'en aimerai pas d'autres.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme, bon dia.
Avui m'ho has posat ben complicat, eh?
Sí.
O sigui, et diria pel·lícula francesa, poca cosa més, no ho sé.
Sí, poca cosa més. No, realment és molt difícil, perquè hem començat amb un fragment d'una pel·lícula que es diu Alazar Baltasar.
Ui, sembla un rodolí, això.
Alazar Baltasar. És una pel·lícula del 1966 de Robert Bresson, i no, seria molt difícil d'identificar la temàtica d'avui, perquè només algun expert en la veu femenina que acabem de sentir...
Ah, que aquesta podria... és la clau.
Sí, va, diria que aquesta és la clau, perquè és que avui dedicarem aquest espai de cinema a la xarxa a l'actriu Anne Wiesemski, una actriu francesa que va morir d'una manera recent, el dia 5 d'octubre passat, d'aquest 2017, i bé, li volem dedicar un espai perquè no era gaire coneguda, per no dir molt poc, a França sí, però amb una història que mereix la pena, doncs, història cinematogràfica que mereix la pena parlar.
Avui la coneixerem, doncs.
Sí, com dic, aquesta senyora va morir a l'edat de 70 anys, el 5 d'octubre del 2017, era neta de l'escriptor François Mauriac, i va ser musa de Jean-Luc Godard.
Ah, aquest sí que el coneixem.
Aquest sí. I no només, bé, musa, va treballar amb ell, en diverses pel·lícules, amb 7 pel·lícules concretament, i a més s'hi va casar. És a dir que... Tot. La cosa va anar de la següent manera. Robert Bresson la va descobrir quan ella tenia 19 anys. Robert Bresson era un director que tenia el costum d'escollir per les seves pel·lícules actors i actrius que no fossin professionals. Gent desconeguda, perquè volia donar molta més versemblança a les seves històries, i és clar, les estrelles, doncs, sempre resten versemblança. Veus fulano fent d'allò.
Fan papers.
Sí, i en aquest cas no, les pel·lícules de Bresson és el cinema pur, és una cosa fantàstica, no aprens, és una lliçó de cinema tota la seva cinematografia. Ell agafa aquesta noia, la Anne Wiesemski, que té 19 anys, per la pel·lícula Alazar Baltasar, i... bé, després d'això, doncs, bé, és una pel·lícula en què veiem que és la història d'un ruc, que va canviant d'amos. I a través dels amos que va canviant, Bresson ens va explicant una mica els 7 pecats capitals. I ella té 19 anys, però aparenta menys, representa que en té menys, que és més joveneta. Després d'aquesta pel·lícula, en Wiesemski escriu una carta a Jean-Luc Godard. Li escriu una carta, ella veu la pel·lícula Masculí femení de Jean-Luc Godard i li envia una carta dient-li que li ha agradat molt aquesta pel·lícula, que no només li ha agradat molt, sinó que estima aquesta pel·lícula i que a més estima a l'home que l'ha feta.
Una declaració d'amor, això?
Déu-n'hi-do. Bé, a partir d'aquí ell la coneix i queden en una casa, ella està passant unes vacances a casa amb una amiga en un poble, i ell va allà, i allà intimen, i allà doncs s'enamoren, i allà comença la seva relació. Ella treballa aleshores amb una pel·lícula que de Jean-Luc Godard que es diu La Chinoise, i aquell mateix any de la pel·lícula es casen, és a dir, es casen el 21 de juliol de l'any 1967. Ella tenia 20 anys en aquell moment, i ell 37. I ara sentirem a Anne Wiesemski en un diàleg, en un tren, precisament a la pel·lícula aquesta primera que va fer amb Jean-Luc Godard, que és La Chinoise.
Parce que tu vois, ce qui me dégoûte justement, c'est que l'enseignement, c'est toujours le problème des classes. Enfin, la culture, c'est une culture de classe. Et par exemple, tu vois, l'exposition Toutankhamon. Bah, tous les gens qui s'y précipitent, pourquoi est-ce qu'ils y vont? Parce que c'est de l'or. Et même les... les ouvriers deviennent bourgeois et viennent voir l'or. Parce que si c'était en papier, tout en camion, ils ne se dérangeraient pas, ils s'en foutent.
Je comprends très bien ce que tu dis. Mais ton idée.
On va fermer l'université.
Mais comment?
Avec des bombes.
Fragment de la pel·lícula La Chinoise, Dan Wieczynski com a protagonista en aquesta primera pel·lícula amb Jean-Luc Godard, de Jean-Luc Godard, amb qui ens comentaves que, doncs, que va iniciar una relació. No sé quin tipus de relació o com la qualificaries o la definiries, si va ser una relació de mestre i alumne, una relació tempestuosa, plàcida...
De plàcida i convencional, res de res, en absolut. Entre altres coses, perquè Jean-Luc Godard, de plàcida i convencional, tampoc en tenia res.
No, convencional gens.
Bé, no en té res, perquè de fet és viu. O sigui, molta gent potser el dona per mort, perquè ja, clar, està retirat, tot i que encara fa algunes coses, però no, és viu i té 86 anys, en Jean-Luc Godard. I bé, dic, ell de plàcida i convencional no tenia res, era un fan terrible i a més li agradava ser-ho. I... Bé, l'any 2012 Ann Wieczynski, parlant de la seva relació, ja que estem parlant d'això, va escriure un llibre en què parlava justament de la relació entre ells dos, de tots dos, un llibre del qual, per cert, se n'ha fet una pel·lícula que bé, gira entorn de les seves trifulgues que van tenir, que van ser moltes, el temps que va durar la seva relació. Una pel·lícula que es diu Mal geni, em sembla que es diu. Bé, ella explica que era una dona feminista i que no espera que Godard faci un pas, sinó que a ella li agrada aquell home i va per ell i fa això i l'aborda, i així comença la seva relació. És a dir, que és ella qui mou els fils. No és un llibre el que va fer verinós, allò, aquests llibres que són estil venjança, no? Que algú escriu un llibre com a venjança de l'exparella. No, en absolut, ella parla de les coses bones de la seva relació i també de les que no eren tan bones, parla de tot. I a més, com dic, està, el fa en vida de Godard, i Godard tampoc protesta. Val a dir una cosa, Wieczynski i Godard, abans de la carta de la Wieczynski, ja es coneixien. O sigui, no és que no s'haguessin conegut mai. I ell rebés una carta d'una dona misteriosa. I ja es coneixien perquè quan ella estava rodant a l'Azar Baltasar, Godard anava al rodatge perquè era amic de Bresson i li agradava veure com treballava i ja s'havia fixat en ella. Però ella no li feia ni punyeter cas, vull dir, no li interessava perquè no sabia ni qui era Godard, ni havia vist cap pel·lícula d'ell, ni res, no sabia qui era res, no s'havia fixat. És després que ella veu masculí i femení, que descobreix l'individu que hi ha allà al darrere, i l'interior, i aleshores es motiva i li interessa aquell home. Però, en principi, no era un amor a primera vista. Bé, en tot cas, el matrimoni dura 12 anys entre ells, tot i que els últims temps ja la cosa anava una mica pel pedregar. Ara escoltarem un fragment d'una pel·lícula que ella roda el 1969, quan té 22 anys, que és una pel·lícula de Pier Paolo Pasolini que es diu Porcile, Cor de Porcs.
Siamo due ricchi borghesi, io e te, Julian. Il destino che ci ha fatti incontrare non è bifronte. Ci ha sorriso dentro di noi con grande naturalezza. E infatti siamo qui ad analizzarci perché è nostro privilegio.
Non faccio commenti, parlare di me mi fa male.
Che specie di male?
Un male che non si può immaginare.
Sì, questo è il primo giorno di primavera. Il giorno del tuo compleanno e il giorno della nostra spiegazione.
Ah, che cose noiose. Ho voglia di costruirmi un aquilone e andarmene nei bei prati di Godesberg.
Mi fai ridere. Con questo colpo di tallone te la sei sempre cavata. Fortunato Julian. Lui ha sempre un desiderio prepotente e infantile da esaudirsi. Ha sempre la sua riserva di felicità e di libertà pronte. Ha sempre la sua destinazione oscura. Ma i miei 17 anni sono 47, l'età di tua madre inconfessata. E so bene a che cosa ti servono questi colpetti d'ala. Ma oggi non starò confusa e tremante a ammirare la prospettiva inaudita, interdetta, del tuo correre con un aquilone verso Colonia.
Doncs aquí hem escoltat a l'Ann Wieczynski parlant en italià en aquesta pel·lícula Porcile. A banda d'actriu, ja ens comentaves, Víctor, que a més era escriptora, va escriure aquest llibre explicant la seva vida amb Godard, però exactament què és el que escrivia? I si escrivia i combinava les dues coses, com s'ho combinava amb els rodatges?
Sí, no. Ella no alternava, no feia... anava fent ara una pel·lícula, ara escric... No, ella, quan fa d'actriu, només fa d'actriu. Bàsicament era actriu de cinema, una mica de teatre, i prou, no escrivia. Es posa a escriure quan deixa la carrera. El que sobta és que la carrera cinematogràfica se li acaba molt aviat. Mm. Estem parlant de 40 anys. És a dir, no, quan ja declina els 70, una cosa... No, als 40 ja no fa més pel·lícules. I aleshores s'aboca a l'escriptura, i és quan comença a escriure. També es guanya la vida escrivint guions de cinema, dirigint alguns documentals i fent novel·la. Ara la sentirem en una pel·lícula que ella va rodar el 1973, a 26 anys. Sempre estem parlant de la seva etapa jove, perquè ja dic, tot ho fa abans dels 40 anys. Aquí interpreta la vida de George Sand. Ella fa el personatge de George Sand. George Sand, com sabem, és el nom, el pseudònim de l'escriptora Armandine Lucille Dupin. Armandine Lucille Dupin era el nom autèntic de George Sand, i per això la pel·lícula aquesta es diu George qui?
C'est quoi ton travail?
J'écris pour le bulletin de la République. Je ne sais pas écrire quand il fait jour, et puis je n'ai pas le temps, il se passe tellement de choses.
Et qu'est-ce que tu écris dans ton dernier bulletin?
J'ai dit que si les élections ne faisaient pas triompher la vérité sociale, il n'y aurait qu'une seule voie de salut pour le peuple qui a fait les barricades. Ce serait de protester, une seconde fois, contre les décisions d'une fausse représentation nationale.
Nous nous battrons encore s'il le faut. Bonne nuit, et dors bien, citoyenne.
Bonne nuit.
La nostra protagonista d'avui va fer sobre una quarantena de pel·lícules, com comentaves, algunes amb prestigi notable, però el que és estrany és que no fos coneguda, també ho has dit abans, que no fos coneguda pel gran públic, fins i tot i fins al punt que la seva mort fora de França va passar realment desapercebuda?
Sí, bé, a França era coneguda, clar, però fora no gaire, sobte una mica. Potser una de les raons és perquè feia 30 anys que no feia res en cinema. Clar, estava apartada de les càmeres, això pot influir. Mm-hmm. I després perquè els seus llibres tampoc tenien una projecció exterior fora de França. Tot això ha influït. Però tanmateix no deixa de sobtar, perquè la seva carrera cinematogràfica no és poca broma. Treballa, com hem dit, amb bons directors, és descoberta per Bresson, és la musa de Jean-Luc Godard, roda amb ell 7 pel·lícules, roda Les Genoises, roda Weekend, que és la segona, Les Gays Savoir 3, Sympathy for the Devil, amb els Rolling Stones, que és la quarta, Vent de l'Est, la cinquena, Vladimir i Rosa, la sisena, i Tot va bé, la setena. Després treballa amb Pier Paolo Pasolini, fan Teorema i Cor de Porcs, després amb Marco Ferreri, amb Alain Tanner, amb Robert Enrico, amb Pierre Granier de Fer, amb André Téchiner, és a dir, que déu-n'hi-do, i en canvi, doncs, dius Anne Wiesenski, i en general la gent no sap qui és. Un misteri. Com hem dit al començament, Anne Wiesenski va morir el 5 d'octubre de l'any 2017, a l'edat de 70 anys, va ser a causa d'un càncer, i està enterrada a París, al cementiri de Montparnasse. Nosaltres l'acomiadarem escoltant la cançó, una cançó que es diu Jo em vaig casar de blanc, del film Alazar Baltasar, de Robert Bresson, que va ser la seva primera pel·lícula.
Doncs fins a la propera, Víctor.
A reveure. En blanc.
plaisir à maman. Qu'importe un regard moqueur d'un témoin ou bien d'un garçon d'honneur. Je me marie en blanc, monsieur le maire est tout à fait dans le temps. Quel discours bien envoyé, il termine en criant souffle. Quant à monsieur le curé, son évêque a déclaré et dominus vobiscum, dans l'église il faut ça boum. Je me marie en blanc, vraiment ça fait plaisir à maman. Sauvage.